Benvingudes i benvinguts al Mangazine, el teu podcast sobre manga i anime en català de confiança. En aquest episodi parlaré de bullying, d'assetjament escolar, però abans, com sempre, toca fer un repàs de l'actualitat. Ja som a ple mes d'agost, per la qual cosa les notícies d'actualitat són escasses, però tot canviarà a partir del mes de setembre, quan tot es reengegui. Mentrestant, en aquests darrers dies hem tingut algunes novetats que és interessant que, com a mínim, les comenti en aquesta secció. En total, tres editorials han anunciat noves llicències de manga en castellà: Panini, Tengu i Distrito. Les tres sembla que no es volen esperar a la tardor, malgrat que és evident que l'impacte que poden tindre ara és inferior. Panini va desvelar, d'una banda, que disposen d'un altre títol de la línia de Marvel Manga amb Secret Reverse, amb Tony Stark i Peter Parker com a protagonistes, però dibuixats en aquest volum únic per Kazuki Takahashi, l'autor de Yu-Gi-Oh! I que fa poc ja vaig comunicar que l'havien trobat mort al sud del Japó. També Panini publicarà dues obres Boys Love, de l'autora Minta Suzumaru, amb els títols No quería enamorarme i Golden Sparkle. Per part de Tengu Ediciones, una nova editorial que ha començat a publicar manga fa ben poc, va sorprendre aquesta setmana passada amb l'anunci de Haunted House, una obra de terror clàssic de Mitsuzaku Mihara. I finalment, la que sembla tot poderosa Distrito Manga, que només fa uns mesos que existeix, va tornar amb un altre carregament de llicències, en aquest cas, quatre noves sèries, tres d'elles tancades i una oberta. La primera és El bestiario de la bruja, la segona és Sigue adelante, la tercera és Barreras del corazón i la quarta, El pecado original de Takopi. De totes elles, de la que he sentit a parlar més, és d'aquesta última, que publicaran en un sol volum doble recopilatori i que té una trama força relacionada amb el tema que tractaré avui, el bullying. En qualsevol cas, quan surti, ja en parlaré. I una notícia d'última hora, o diverses, perquè l'anime a casa nostra està d'enhorabona amb els anuncis que tot just uns instants abans de penjar definitivament l'àudio, tant a iVoox com a tota la resta de plataformes, amb aquest podcast, doncs Selectavision ha comunicat notícies fresques bastant interessants. La que penso que s'ha de destacar més és que finalment l'última pel·lícula d'Evangelion es podrà veure als cinemes. Recordo que Amazon, a nivell mundial, té els drets d'exhibició d'aquestes últimes pel·lícules i va ser l'any passat, el 2021, quan ja van poder veure aquesta última pel·lícula a la seva plataforma de Prime Video. A causa d'això i del temps que estava passant, molts ja pensàvem que seria impossible que algú altre la portés als cinemes, però sembla ser que sí, que Selecta se la jugarà i que portarà als cinemes una cinta que, a més, tindrà doblatge en català, seguint la tradició abans que Amazon s'apoderés d'Evangelion. A banda, després del cinema també hi haurà versió física en format Blu-ray i tot plegat, pel que sembla, ho tindrem abans que acabi aquest 2022, però no hi ha data fixada encara. Per cert, com a curiositat, Selecta aprofitarà el doblatge de Prime, per tant, no redoblarà la pel·lícula en la seva versió en castellà. I no només això, sinó que, a més, d'Evangelion, Selecta ha informat en una retransmissió a través de Twitch que una altra pel·lícula que projectaran a la gran pantalla serà Blue Thermal, un film de l'estudi Toei Animation que es podrà veure aquesta tardor al Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges i que tractarà el creixement personal i dels canvis que es produeixen amb l'edat adulta. Però quan dic que han presentat tota una bateria d'anuncis, no ho dic de broma, perquè també han avançat que tenen la pel·lícula de Goblin's Crown, la pel·lícula que connecta la primera i la segona temporada de la sèrie de Goblin Slayer, que possiblement coneixereu perquè, entre altres coses, la seva primera temporada està disponible a la plataforma d'Amazon Prime Video. D'altra banda, Selecta ha decidit rescatar un parell de sèries que semblava que no arribarien mai a casa nostra, almenys amb doblatge en català o en castellà, perquè va enganxar en plena crisi econòmica i ja sabem com va patar tot en aquella època. La primera que editaran serà Mirai Nikki, un thriller que estranyament va tindre bastant de ressò fa més d'una dècada, però que només vam comptar amb la versió en manga editat per l'editorial Ibrea. A més, Selecta també doblarà al castellà Haruhi Suzumiya sencera, que també se n'ha parlat moltíssim, jo diria que encara en els últims anys també. I si bé de llicències noves doncs no n'han dit més, sí que han avançat alguns detalls interessants de coses que ja s'havien dit que com a mínim tindran la seva versió en físic properament. Hi haurà edició col·leccionista d'una sèrie i una pel·lícula de l'univers Studio Ghibli. La primera és La tomba de les lluernes i la segona és Conan, el nen del futur, una sèrie que vam poder veure a Televisió de Catalunya i que si sou de la meva generació recordareu perfectament. El cas és que Selecta traurà aquesta sèrie tan nostàlgica amb una edició ultralimitada que segons el responsable de l'empresa, Manu Guerrero, fins i tot només es podrà aconseguir a través de la prevenda. Això sí, no haurem d'esperar gaire perquè estarà disponible aquest mateix mes de desembre de 2022. I ja per anar acabant, només un parell de coses, i és que tenien també algunes assignatures pendents, com és el cas de la part final d'Inuyasha, que no s'ha arribat a editar mai en físic, però que sí que es va emetre a Televisió de Catalunya i que finalment Selecta ha començat a doblar en castellà. Per tant, tot i que encara no tenim dates, ja s'aproxima un escenari que fins fa poc es veia bastant llunyà. També l'última temporada de Shingeki no Kyojin, l'última temporada, vull dir, que s'ha més al Japó, perquè encara falta la temporada finalíssima, doncs Shingeki o Atac als Titans, també s'editarà en format físic per part de Selecta, aquesta última temporada que hem pogut veure doncs, a través de diferents plataformes, sobretot a través de Crunchyroll, que doncs, és la via legal per veure-la en aquesta última temporada. S'ha de dir que fins a aquesta temporada de la que us parlo, totes s'havien llicenciat per part de Selecta i s'havien editat en físic, i fins i tot algunes s'havien emès en simulcast, però en aquesta última ocasió Crunchyroll va agafar la davantera. Per tant, hi havia dubtes sobre si realment podrien continuar l'edició en físic, cosa que sembla que serà possible.
Ara veuràs! Qui et penses que ets?
Qui sou? I què voleu de mi?
Complim ordres com a defensors de la justícia. Som superherois.
Cor petit!
Reconec que m'esperava més de tu. Em pensava que series un rival més digne.
L'exèrcit de la cinta vermella tornarà!
Pare!
Pan!
Necessitem un heroi. Oi que mola?
Les meves sospites s'han confirmat. Ja sé qui són els dolents.
Sungwan, m'has de demostrar el teu autèntic potencial. Us esclafaré!
Punyeta!
Bola de drac super! El superheroi!
Més enllà d'aquesta bateria de llicències, l'actualitat de la setmana passa per comentar breument que el dia 2 de setembre serà el tret de sortida d'un final d'any força entretingut pel que fa al manga i l'anime en català. Bola de Drac Super Super Hero s'estrenarà als cinemes en català, però no només, perquè al mes de setembre també sortiran publicats nous mangas de Norma Editorial i d'Oso Comics, però és que a més a la tardor arriba als cinemes també en català la pel·lícula de One Piece Red. De moment, més enllà dels trailers japonesos, poca cosa se'n sap d'aquesta pel·lícula perquè al Japó s'estrena precisament aquest proper 6 d'agost, però sí que tindrà com a element central la filla del Shanks, Uta. A Selecta Vision, la distribuïdora, doncs, va comunicar aquest anunci, aquesta llicència de cara doncs, a distribuir aquesta pel·lícula als cinemes en un directe que va ser més aviat sorpresa perquè el van comunicar amb poc marge de temps. I en aquest mateix directe van anunciar que hi hauria la versió tant en castellà com en català d'aquest film que esperem doncs, es pugui veure en molts cinemes tal com doncs, succeeix amb aquesta franquícia tan gran com és One Piece. A banda de tot això, ja es poden comprar les entrades pel Saló del Manga de Barcelona, que aquest 2022 es farà a la Fira de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i que, pel que sembla, no hi haurà problemes per aconseguir entrades, almenys fins uns dies abans. i amb una mica de retard, però el passat dia 21 de juliol es va celebrar al local de Norma Còmics de Barcelona la presentació de la nova línia en català de Norma. I per aquest motiu vaig poder parlar amb Judit Martí, editora d'aquesta línia. Com esteu veient aquests primers dies? Segurament molta gent s'ho pregunta, com esteu veient aquests primers dies de la línia de manga en català de Norma?
A veure, creiem que ha tingut molt bona acollida, vam treure línia divendres i creiem que en una setmana, doncs, a veure, amb un ple sala, hi ha hagut força gent que ha vingut i en tema xarxes, doncs, a tope, creiem que a la gent li està agradant molt la iniciativa i esperem que així segueixi, no? Que vulguem cada cop més lectura en català, que aquest és l'objectiu de la línia, al cap i a la fi, que la gent estigui doncs, a gust amb llegint en català i sobretot el tema de revertir aquest buit que, insisteixo, és important.
M'ha semblat entendre que, de moment, suport institucional no n'esteu tenint, no? O sigui, de moment no hi ha aquesta part, diguéssim, que potser tenen altres editorials, però de moment vosaltres no hi heu optat, com a mínim, no?
Que jo sàpiga, no. Tampoc sé com funciona molt bé el tema de les subvencions. Crec que no és fàcil obtenir una subvenció cultural. Que jo sàpiga, de moment, solo sente el peligro.
Vale. I això, heu comentat que de cara a finals d'any teniu previst publicar algunes obres. S'ha comentat Death Note, que ja s'havia una mica avançat en altres espais, i era per saber una mica això, què és el que ens podem esperar o quin volum podem esperar de cara potser a principis del 2023. No sé si ja teniu alguna cosa.
A veure, de cara a principis del 2023 tenim Death Note sobre la taula, veurem a veure quan ho puguem treure, no podem donar dates exactes perquè depenem de moltes coses, sobretot de tema llicències i drets d'autor, llavors de cara a l'any que ve només puc dir fins al desembre. De cara al 2023 puc dir-te que tenim diverses propostes, a part de Black Edition també d'altres, però...
Diguéssim, quin és l'objectiu de volum, diguéssim, de, com a mínim per començar, aquestes quatre primeres, més dèieu, potser 10 o...
En tema números no te'n puc parlar tampoc, perquè tema tirades i tema números, per tema de protocol editorial no t'ho puc respondre. També pensa que si comencem amb Jujutsu, Chainsaw, Kimetsu, Tokyo...
Són
llargues i si a més hem de coincidir amb la línia castellana, és a dir, aconseguir la publicació simultània, déu-n'hi-do. Sí.
Perfecte, doncs molta sort per la vostra aventura, diguéssim, i bueno, esperem grans títols, diguéssim, per aquesta nova línia de Norma.
Gràcies a vosaltres.
Finalitzo la secció d'actualitat permetent-me comentar que ha finalitzat el manga de la gran obra que és Chihayafuru. Fa moltíssim temps que la tinc a la llista d'animes i mangas per analitzar en aquest podcast, però sempre m'he volgut esperar que potser alguna editorial de casa nostra la llicenciï, cosa que de moment no ha passat. El cas és que, tot just mentre gravo aquest podcast, ha sortit publicat a la revista Beloved l'últim capítol d'aquesta sèrie, que finalment es tancarà en 50 volums i que versa sobre un grup d'amics que s'aficionen al joc del karuta, una mena de joc de cartes i poesia tradicional japonès. I alhora que aquest capítol es publicava, la revista també ha anunciat que a la revista de desembre, que sortirà al novembre, hi haurà un capítol especial spin-off. No em posaré a comentar-ho tot sobre aquesta sèrie, però si esteu buscant alguna cosa per llegir o per veure aquest mes d'agost, perquè també hi ha una versió animada amb 3 temporades, que sigui una sèrie realment bona, doncs no us deixeu perdre Chihayafuru. El bullying o l'assetjament escolar és difícil de tractar per les infinites visions i experiències que hi pot haver. Més que res, al final estem parlant d'una conducta que fins i tot podríem pensar que forma part de l'ADN del mateix ésser humà. No només hi estan implicats l'agressor i la víctima, sinó que hi ha tot un grup de persones que també hi juguen el seu paper i de vegades també la idea d'un agressor maquiavèlic i una víctima que no ha trencat mai un plat tampoc no acaba d'encaixar amb la realitat. O sigui que tot és més complicat del que sembla. De friquis en som tots. Uns són friquis de cotxes, uns altres són friquis dels viatges, els de més enllà són friquis de la política i així podria seguir durant bastanta estona. Històricament, però, els friquis de l'escola o de l'institut sempre hem estat els que teníem uns gustos determinats. l'anime, el manga, els còmics, els videojocs i altres aficions, majoritàriament quan ens ve al cap la idea de friki. Pensem en aquest perfil de persona, generalment, a més, una persona tímida o que no té unes habilitats socials gaire desenvolupades. Per això, probablement tu que estàs escoltant aquest podcast i que ho estàs fent, suposo, perquè t'agrada el manga i l'anime, doncs hi ha bastantes possibilitats que, com a mínim, hagis estat objecte de comentaris despectius. Com a mínim, cadascú de vosaltres haurà tingut les seves experiències més positives o més negatives, més humiliants o menys. Aquesta setmana passada apareixia una nova polèmica a Twitter que precisament està relacionada amb el tema que tracto avui. Si bé és veritat que en els últims anys, sobretot arran de la pandèmia, sembla que això del manga i l'anime estigui cada cop més popularitzat, que ja no sigui una cosa de quatre tarats, doncs encara hi ha qui deixa anar tots els tòpics possibles sobre allò que coneixem aquí per otaku. A Barcelona es fan de tant en tant unes festes organitzades per Atomic Pixel Party, que bàsicament són esdeveniments en discoteques en què, en comptes de sonar les cançons més de moda del moment o el xumba-xumba de tota la vida, doncs decideixen enfocar-se a tots i cadascun dels temes de més èxit, dels openings i endings de l'anime i fins i tot el K-pop. Jo no hi he anat mai, però bàsicament seria una versió friki d'una nit de discoteca amb gent fent cosplay i tal. Doncs el cas és que els organitzadors van penjar un vídeo a TikTok de com els assistents ballaven i s'ho passaven bé i feien el típic gest de Sasageyo de la cançó de Shingeki no Kyojin. El vídeo es va viralitzar i alguns van aprofitar per dir que aquesta gent no es dutxava, que no treballava, que no tenien contacte amb cap dona, etc. Bé, tots els tòpics que suposo que ja coneixeu. Tòpics que es poden desmentir fàcilment, però el tema aquí és que molta gent va haver de respondre i es va muntar un sideral important. Al final, el bullying té múltiples formes i la brometa aparentment innocent és només un començament, moltes vegades. Entre els usuaris que van respondre a aquestes brometes estigmatitzant els otakus, hi ha qui va intentar girar la truita assegurant que almenys aquesta comunitat, la comunitat otaku, és una comunitat sana en què doncs en aquestes festes i esdeveniments tipus salons i fires o altres festes mai no hi ha problemes com els que hi ha a les discoteques habituals cada nit, d'agressions, violacions, baralles, últimament també punxades, etc. En fi, com si els otakus fossin éssers de llum. Res més lluny de la realitat, perquè ja han aparegut testimonis de persones que asseguren haver estat víctimes o haver vist situacions bastant incòmodes, per dir-ho suaument, especialment quan es decideix assistir a un esdeveniment amb cosplay. I si aquest cosplay ensenya una mica de carn, doncs és bastant probable que això s'incrementi. En fi, que això s'hauria de vigilar i, tal com vaig comentar a través de Twitter, potser ja seria hora que els organitzadors instal·lessin punts fixes d'atenció a possibles agressions sexuals, els famosos punts liles o també punts roses en cas de bullying homòfob. Perquè encara que tinguem aquesta idea que els salons són esdeveniments absolutament familiars, els que no hi ha d'haver cap problema, potser sí que n'hi pot haver, pel simple fet que són espais en què s'hi ajunten milers i milers de persones i mai no saps què pot arribar a passar. Ja és una mena de mantra, però bé, de manga n'hi ha per tots els gustos, per tots els temes, per tots els gèneres, i també hi ha manga sobre bullying, clar. Com que el manga és japonès, potser una part d'aquest bullying no ens acaba d'identificar en el nostre context, però en general la gràcia d'aquesta mena d'històries, ja sigui sobre bullying o sobre qualsevol altra temàtica, és que estan parlant de nosaltres i de les nostres vivències, amb conclusions més o menys semblant a les nostres, però en tot cas ens interpel·len moltíssim més que no pas el típic shonen de batalles. Compte, que no dic que, per exemple, Bola de Drac no ens pugui interpel·lar en algun moment. Per exemple, me'n recordo de petit que m'identificava moltíssim amb el Son Gohan, un personatge que al principi no és gaire important, però que mica en mica va descobrint el seu poder ocult i es va fent més fort. De manga sobre bullying, com dic, n'hi ha a patades. Hi ha manga sobre un cas de bullying, en particular, sobre una tipologia sencera de bullying, Hi ha mangas també que tracten el bullying dins les seves trames, però no és la seva trama principal, en fi, que segurament en podríem fer una llista bastant llarga. Avui, però, voldria centrar-me en dues obres en concret de les que es parla molt quan ens referim a manga sobre bullying: Kodomo no Omocha i Life. L'any 2002 es publicava a casa nostra per part de Planeta de Agostini una obra molt interessant de l'autora Miho Obana. Miho Obana, pels que no la coneixeu, és una autora referent del shoujo, del manga adreçat a noies adolescents, i generalment hi tracta temes que se surten una mica del drama d'institut. Amb El juguete de los niños, a Kodomo no Omocha, en l'original japonès, Miho Obana desembarcava al nostre país gràcies sobretot al boom que hi va haver amb el shoujo estil Mormala de Boy i altres, i el boom també de la seva autora, la Wataru Yoshizumi. De fet, les dues eren més o menys el mateix estil i les dues publicaven a la revista Ribbon de l'editorial Shueisha, una revista que en el seu moment va ser un autèntic referent amb obres molt top i que avui dia no està travessant la seva millor etapa. Doncs bé, El juguete de los niños ens arribava en aquest context, però aquesta obra no tenia res a veure amb les obres que ens havien arribat de Wataru Yoshizumi o també de Megumi Mizusawa, una altra autora de la revista i de la qual un any abans havíem pogut llegir Caramel Diary. No vull anar-me'n gaire, però només vull dir que Caramel Diary, si el trobeu, és un volum únic que val la pena. És un d'aquells mangas que sí que recomanaria a totes les edats. En fi, que l'any 2002, com deia, ens arriba El juguete de los niños, una obra que reforçava la idea que començàvem a veure a principis d'aquells anys 2000, que el shoujo no era només romans, que hi havia moltes més trames superinteressants. Per exemple, alhora que sortia aquesta obra de El juguete de los niños, també Glénat, l'editorial Glénat, estava publicant ja Gals, una gran sèrie, o Fushigi Yugi, una sèrie que vam poder veure a la televisió de Catalunya. Planeta, l'editorial Planeta, publicava Kamikaze Kaito Jean, o també X, de les autores del grup d'autores de l'Esclam. Manga Line, l'editorial Manga Line, apostava per Clover, també de Clam. I la desapareguda Asake començava la col·lecció de La Rosa de Versalles, una obra de la que ja he parlat abastament anteriorment en aquest podcast, però en tot cas no diríeu en cap moment que és una obra de romans. Evidentment, alguna cosa s'estava movent molt més enllà de Bola de Drac, i això un xaval adolescent com jo ho va notar. Gràcies a segurament alguna revista d'aquells temps, tipus Minami, Shirase o Dokkan, o potser algun fòrum, qui sap, devia llegir algun article recomanant precisament aquest manga del juguete de los niños, un manga que, per cert, si el veus en les portades de Planeta, és la típica obra que pensaries que sí que està exclusivament dirigida a nenes. La tipografia, el fons de color rosa, el tipus de dibuix... A priori, a un fan de Berserk no li cridaria l'atenció, especialment llavors. Però bé, els que eren els nostres youtubers o streamers de l'època que recomanaven obres o feien ressenyes, doncs un dia van decidir recomanar aquest shoujo, que, segons recordo, apuntaven que era una cosa absolutament inesperada, que ni molt menys series capaç d'endevinar per la portada. De fet, a la contraportada, el típic resumet, així que publicaven a la contraportada Planeta, mateix avisa que és un shoujo diferent i que se surt una mica de la norma habitual de la revista Ribbon. Els que en feien ressenyes, bàsicament, deien que si era suficientment madur com per comprar un manga amb aquest disseny tan aparentment infantil, t'enduries una sorpresa, i així va ser. Amb el que em donaven de paga setmanal, tampoc podia fer virgueries, vaig comprar el primer volum i la veritat és que em va agradar, i fins i tot me'l vaig llegir bastants cops, però no vaig continuar, com tampoc no vaig continuar amb moltíssimes altres sèries que també m'interessaven. Sempre l'havia volgut completar, però evidentment això es va acabar descatalogant i va ser per Wallapop durant els primers mesos de la pandèmia, si no recordo malament, que la vaig poder aconseguir finalment. No sé si ara és fàcil o no de trobar, però en tot cas és absolutament recomanable i malauradament no sembla que Planeta la vulgui recuperar. El seu problema sobretot és que aquí no ens va arribar la seva versió animada, de la que parlaré després, però si ens hagués arribat segur que hauria estat tot un èxit. Comento una mica la trama, que avui m'enrotllo moltíssim. Kodomo no Omocha té com a protagonista la Sana Kurata, una nena de primària que, quan comença la història, tot just acaba de canviar de classe i li toca la que sembla que té més problemes de tota la seva escola. Sana Kurata és una nena que, tot i la seva curta edat, diria que aquí només té uns 11 anys, ja és tot una estrella televisiva, participa en un programa que precisament té per títol el mateix títol del manga, que és Kodomo no Omocha, traduït del japonès La joguina dels nens. Només passar les primeres pàgines ja veiem com la protagonista s'enfronta al que sembla que és el líder dels nens que es porten malament de la classe. Es diu Akito Hayama i, pel que sabrem després, doncs és un nen d'una família desestructurada arran de la mort de la seva mare quan tot just el va parir a ell. Sembla, a priori, que l'Akito només vol fer-ho passar malament als professors, però també amenaça tots aquells nens i nenes que vulguin que la seva classe sigui una classe normal i que puguin estudiar amb tranquil·litat. La Sana s'enfronta a l'Akito i a partir d'aquí comença una disputa que no és gaire difícil d'imaginar com s'acabarà tractant-se d'un shoujo. El juguete de los niños és un manga sobre el bullying, sí, però és un manga sobre moltíssimes més coses. A diferència d'altres obres a les que els protagonistes potser són més grans o sembla que les seves vides personals siguin totalment insulses, aquí hi trobem tota mena de problemàtiques socials. Ja he comentat que l'Akito pertany a una família desestructurada, amb una figura paterna absent, però també hi ha baralles per enveges, per la carrera artística de la protagonista, o malentesos, o fins i tot assetjament mediàtic, a la que al final és una nena de 11 anys. Òbviament no us puc explicar tot el que hi passa, perquè llavors no caldria que us la llegíssiu, però és d'aquells mangas que té algunes vinyetes que no sé jo si són aptes per segons quines edats, no per sexe, que evidentment aquí no en veiem, estem parlant de nens d'11 anys, però sí per violència física o fins i tot per alguns moments que es posa molt intens amb segons quins personatges. La visió que m'he trobat amb el juguete de los niños és la visió dels nens, aquella idea que els adults no tenen sempre la raó, que no sé si recordeu que molts hem tingut quan érem molt petits. Miho Obana, al cap i a la fi, tracta els nens d'aquesta obra com si fossin adults. Sí que entenc que són nens, que han d'aprendre sobre la vida, però no els infantilitza. Tots tenen els seus problemes i no els treu importància. Al revés, aquesta importància és bàsicament l'element central de la trama. En canvi, els que són els adults, per exemple els pares o els professors, acaben tenint una manera d'actuar molt naïf, molt simple, per la qual cosa han de ser els mateixos nens els que prenguin les regnes de les seves vides. No sé si ho recordeu, però el 2002 o el 1994, que és quan originalment es va publicar aquest manga al Japó, se solia fer referència a l'assetjament escolar com les típiques coses de nens. Tret d'algunes situacions molt extremes, la majoria de vegades no se solia donar importància a que els nens es barallessin entre ells o que algú prengués una posició de poder respecte a la resta d'estudiants. És en aquest context social en el que està immers aquest manga i no l'actual, que potser ara sí que faríem cas al que digués un nen, no només per exemple amb el bullying entre els mateixos alumnes, sinó de professors estudiants o d'altres tipologies, que això també ho tenim a El juguete de los niños. La mateixa autora explica en diverses anotacions com de difícil li resultava mesclar les escenes més serioses amb el to divertit que també li volia donar a l'obra. Era conscient que això no estava dirigit a persones més grans, per tant segurament la seva revista, la seva editora, devia impulsar-la a fer que aquestes trames que tenien més força respiressin amb tot de gags i situacions gracioses pel mig per donar-li aire. A més, penso que té l'habilitat de donar-li moltíssimes dimensions a tot el tema de l'assetjament escolar. Com he dit fa estona, també darrere d'un agressor hi pot haver un altre agressor o una realitat que desconeixem i que, encara que no excusi el seu comportament, sí que si el sabem podem atacar l'arrel del problema. I és precisament el que fa la Sana Kurata durant pràcticament tot el manga, provar d'empatitzar amb tothom i intentar posar pau. A més, sóc conscient que aquesta mena de dibuix potser ja està una mica desfasat, però personalment em sembla que és una obra molt amable de llegir, ja no és pel seu art i per com distribueix les pàgines. La sèrie està dividida en dues parts. La primera és l'etapa de primària, en la que la protagonista ha de lidiar amb aquesta situació inicial de bullying de la seva classe i provar d'apropar-se a l'Akito Hayama per saber què li passa, com és la seva vida i tot plegat. En fi, que la mateixa autora havia planificat, segons explica, que el manga s'acabés quan s'acaba el curs, es nota perquè realment amb els primers 3 volums i mig podries tindre una obra amb un bon inici i un bon final, el que passa és que la revista japonesa li va demanar que l'allargués. Sorpresa, no? Bé, és el que sol passar quan una sèrie doncs, té un mínim d'èxit. En total són 10 volums, o sigui que tampoc no és cap bogeria, però el cas és que a partir de la segona meitat del volum 4 comença l'etapa de secundària. És un context totalment diferent i per això es pot entendre aquest component potser més de drama romàntic d'institut, però igualment continua tenint les seves trames relacionades no només amb el bullying, sinó també amb la complexitat de les relacions humanes. Només un parell d'anys més tard que es comencés a publicar Kodomo no Omocha, el 1996 l'estudi Gallop es va encarregar d'adaptar a l'anime aquesta història, un estudi que coneixem per altres animes com ara Kiteretsu, Touch, Yu-Gi-Oh! O fins i tot Rurouni Kenshin. Tot i que no ens va arribar a les nostres televisions, sí que ho va fer al continent americà en anglès i en un total de 102 episodis van intentar no només recollir sinó allargar i allargar aquest manga de 10 volums, de la mateixa manera que a l'obra original l'anime també està dividit entre la part de primària i la part de secundària i els nord-americans es van quedar només en aquesta primera part de 51 episodis. Ara precisament s'ha rellançat la sèrie en anglès en format Blu-ray i si teniu certa fluïdesa en aquesta llengua és senzilla de trobar. La veritat és que jo l'he vista com una sèrie més de l'època, amb més o menys el mateix tipus d'animació, i això sí, amb un canvi destacable pel que fa a la trama. Mentre el manga, com he dit, es permet certs moments seriosos, fugint una mica de la banalitat de l'humor, l'anime, en canvi, és tota l'estona gags humorístics. Sembla que no hi hagi res més. Sí que respecta en general tot l'argument, però ni molt menys és comparable una cosa amb l'altra. Segurament sí que és un anime que recomanaria a totes les edats, també als nens. Jo crec que tothom s'ho pot passar bé veient-lo, però el manga el deixaria ja per adolescents a partir dels 14-15 anys. Per mi són dues versions totalment diferents i pel que he vist tant l'autora com altres persones que han ressenyat aquesta obra coincideixen amb mi. Tot i que el manga del Juguete de los Niños no va acabar de tindre l'èxit que potser hauria merescut, Planeta de Agostini va publicar 2 obres més de l'autora. Es tracta de 2 obres curtes, una d'elles relacionada directament amb la sèrie de la que acabo de parlar, La Casa de l'Agua, un volum únic. És l'adaptació a manga de la pel·lícula que rodaven la protagonista i un altre personatge principal de Kodomo no Omocha, ja a la part final de l'obra. Planeta el va editar en l'onzena entrega de la sèrie Un manga, un romance, que va incloure obres curtes de diferents autores del shoujo en aquests primers anys 2000. A més, de la mateixa autora, Planeta va publicar el 2003 Manos entrelazadas, una sèrie de només 2 volums que originalment al Japó es va publicar fins i tot abans que Kodomo no Omocha. En qualsevol cas, aquesta no va ser l'obra de debut de Miho Obana, va ser el 1990, primer amb un one-shot i més tard, el 1992, Ribbon va començar a serialitzar Shiranami no Illusion, un recull de 4 històries curtes. Lligada gairebé sempre a la revista Ribbon, Miho Obana té altres obres destacades que estaria bé que algun dia ens poguessin arribar. La més llarga és de 14 volums, Honey Bitter, un manga de misteri amb poders sobrenaturals. També destaquen 2 obres més, com són Partner i Andante, en tots 2 casos de només 3 volums, que també tenen aquest component més de tragèdia o de trames més fosques, del que ens podríem esperar en un shoujo. Abans de passar a la següent obra, només volia reivindicar des d'aquest humil podcast la importància d'aquesta autora i d'altres autores com Megumi Mizusawa, que esperem que algun dia puguin tornar, ara que Planeta està rellançant alguns manga shoujo, com per exemple Random Walk, Llegando a ti o Solamente tú. Així com a idea, penso que estaria molt bé. I després de comentar Kodomo no Omocha, toca una obra que a mi personalment m'ha semblat magistral. Life, de Keiko Suenobu, i editada en el seu moment en castellà per Norma Editorial, és segurament un d'aquells que has de llegir sí o sí abans que te'n vagis a l'altre barri. Jo reconec que haver trigat bastant, perquè, entre altres coses, el manga està descatalogadíssim i no és senzill de trobar complet. Finalment, fa uns quants dies, i no sense una dosi important d'incompetència per part de Correus, em van arribar els 20 volums que formen part d'aquesta sèrie que de veritat no us podeu perdre. De fet, vaig començar a preparar aquest podcast l'endemà d'una nit que bàsicament va consistir a llegir sencer aquest manga, tot seguit fins a les 4 de la matinada, perquè no podia parar. I no només perquè sigui un manga potser una mica més àgil que altres que et puguis trobar, jo diria amb bastanta acció també, i fins i tot pocs diàlegs, però bons. No només per això, ho dic perquè de veritat que val la pena. Life ens convida a ser testimonis externs de la vida de la Yumu Shiba, una noia estudiant de secundària que pateix tota mena de problemes amb les seves companyes de classe. De fet, podeu imaginar una mica com serà només obrint el seu primer volum. Obriu la coberta i després de la portada i l'índex, la primera imatge és una mà d'una noia sostenint un cúter travessant amb la seva fulla de manera horitzontal el seu braç. I tot i aquesta primera impressió, Life no és només un manga d'autolesions. Sí que n'hi ha, perquè la protagonista, la Yumu, acaba farta de tot i només se sent viva només quan s'autoinfligeix aquestes ferides, però no va d'això, el manga. Després d'aquesta imatge una mica escabrosa, ens traslladem a la Yumu de l'últim curs de secundària, a punt d'arribar als exàmens d'accés a batxillerat. Altres cops ja ho he comentat, però al Japó hi ha diverses proves, no només per passar de curs i de cicle, sinó que els estudiants han de competir amb les seves notes per arribar a entrar a certs centres educatius que tenen més bon nom que d'altres, per dir-ho d'alguna manera. O hi accedeixes per nota, o hi pots accedir també perquè la teva família té molts ingressos i pot dedicar molts diners a la teva educació. Total, que la nostra protagonista és una estudiant que no destaca, que fins i tot suspèn alguns exàmens, i que de sobte troba en la seva millor amiga la seva inspiració per estudiar molt fort en el tram final del curs. La seva millor amiga, la Shinozuka, és la millor estudiant de la seva classe i té el punt de mirar entrar a l'Institut Nishidate, un institut que, per nota, la nostra protagonista, la Yumu, és per ara inaccessible per un tema de qualificacions. Durant pràcticament la primera meitat del primer volum, l'autora ens convida a assistir a una història tràgica. Com que la Yumu vol estudiar molt intensament, decideix demanar-li ajuda i els apunts a la seva amiga. A causa d'aquesta dedicació, la Yumu aconsegueix fins i tot superar en notes a la Shinozuka, fins al punt que només la Yumu obté la nota de tall necessària per entrar a estudiar al batxillerat a l'Institut Nishidate. D'una manera bastant desagradable, la Shinozuka trenca la seva relació amb la Yumu, que a més es comença a autolesionar. Amb aquesta càrrega de culpa, la personalitat de la Yumu canvia totalment. Es tanca en si mateixa i prefereix no fer cap amiga per no patir de nou aquest mal tràngol. Un dia, però, apareix Manami Anzai, una noia molt alegre i amigable que al llarg de tot el manga se'ns presenta com si fos gairebé una desequilibrada mental, però personalment penso que és només una noia més amb els seus problemes, com tothom, que sí que comet alguns errors, però aquí tornem al mateix que amb Kodomo no Omocha. Aquí també l'autora intenta traslladar-nos tots els grisos que hi pot haver en una situació de bullying com la que pateix la nostra protagonista. Aquest és un manga, com he dit, molt àgil de llegir, malgrat que a priori podem pensar que és una obra llarga. Això sí, l'autora, Keiko Suenobu, ho diu en diverses ocasions, que és conscient que el contingut de les seves pàgines pot ser, en certa manera, impactant, dolorós, però que no ho dibuixa perquè sigui agradable per ella o perquè li pugui suposar més publicitat i més vendes de la revista o dels volums, sinó perquè realment ella considera que això s'havia de dibuixar en contingut explícit, que no val acotar l'ala i fer veure que el bullying són només quatre paraules, sinó que pot arribar a ser un autèntic malson, que pot fer que la víctima arribi a desitjar la seva mort abans de tornar un dia més a l'institut. De fet, a partir del segon volum, que és quan comença l'assetjament escolar cap a la Yumu, necessites parar per tornar-t'hi a posar. Abans he dit que és molt àgil de llegir, però els primers 5-6 volums pot resultar molt xocant, molt difícil de digerir. Et deixa amb un mal cos que penses, per què m'estic fent això? Per què estic llegint un manga que m'ho fa passar tan malament? I és així, sembla masoquisme, però a mesura que l'obra va avançant i la protagonista troba una mica de suport, tot es va relaxant i, tot i que l'acció no s'atura, ja no sents aquella angoixa que sap transmetre tan bé l'autora. I encara que sigui un manga sobre bullying i que tinguem aquests primers capítols tan dramàtics, considero que Life és una oda al seu títol, una oda a la vida, a l'esperança, que el que avui pot ser un moment molt complicat en el futur, hi ha esperança que ho deixi de ser. Que hi pot haver aquella sensació que ningú no et comprèn, que ningú no et considera una persona vàlida, que ningú no et té en compte, però si confies en la gent és probable que trobis la persona que no et falli, fins i tot arribant a perjudicar-se a ella mateixa només per ajudar-te. Life és una lliçó magistral de què és el bullying i de com superar-lo, potser una mica ficcionat, però al final ens mostra totes les diferents tipologies de l'assetjament escolar, des de l'assetjament femení fins al masculí, des del simple o no tan simple, menyspreu d'alguna companya, fins a la possible violació de la teva intimitat i del teu cos, el bullying individual i el bullying col·lectiu, les conseqüències mentals que pot comportar, com d'importants són els còmplices en tot el procés de l'assetjament, perquè una persona no pot ser assetjada sense la complicitat d'altres que ho veuen i no diuen res, el crit desesperat d'algú que està patint tota mena de dificultats i que ningú no l'escolta, la por a quedar aïllada i sense vida social en plena etapa estudiantil. No ho sé, és d'aquells mangas que no recomanaries llegir-lo a ningú perquè se sentís identificat amb la víctima. De debò, m'agradaria que ningú no se sentís identificat amb la víctima al 100%. Aquí sí que ens apel·la és a la resta. Tots segurament hem tingut actituds potser no d'assetjar algú, però sí de ser aquest còmplice necessari. Ara que es parla tant del jo sí que et crec, de creure per defecte a les persones que confessen haver estat víctimes d'algun tipus d'agressió i després investigar-ho per acabar d'entendre què ha passat realment, en aquest manga és el contrari. Els professors i fins i tot la direcció de l'institut tracten aquestes agressions com una baralla entre dues parts iguals. Donen per vàlida tota la rumorologia i fins i tot tenen més en compte les opinions dels estudiants més aparentment modèlics que no pas la de la resta. Segons l'autora, va decidir posar-li a Yumu, a la protagonista, perquè significa estar viu o caminar. Volia dibuixar la història d'una noia que, encara que dubta i ensopega, sempre s'acaba aixecant i avança ferma. Sí que deixa amb mal cos, especialment al principi, però considero que és una obra molt necessària i que dona molt per parlar. Entre els anys 2002 i 2009 es va publicar a la revista Besatsu Friend de l'editorial Kodansha aquest manga que fins i tot va rebre un premi l'any 2006 en la categoria de Shoujo dels Kodansha Manga Awards, un reconeixement, per cert, que també havien rebut anteriorment Kodomo no Omocha l'any 1998 o Fruits Basket l'any 2001. Entre molts altres mangas, evidentment. A banda del manga, també existeix una adaptació en format sèrie de televisió amb actors reals d'11 episodis, però mai no es va adaptar a l'anime i, evidentment, aquesta sèrie de televisió tenia escenes molt menys dures que no pas el manga original. Life, Keiko Suenobu, no era el primer manga sobre bullying que dibuixava el 2001, només un any abans de serialitzar-se Life, va poder publicar una història curta d'un sol volum, amb el títol Vitamin, que bàsicament també ressegueix un cas d'assetjament escolar. L'autora explica que va ser precisament Vitamin la que la va impulsar a dibuixar Life, ja que volia comprovar com seria un manga amb una protagonista que, a diferència de Vitamin, no tingués cap tipus de somni ni res que l'ajudés a superar aquest bullying. I també té altres històries en les que el bullying és un element central, clar. Es dona la circumstància que fins i tot el 2016 va començar a serialitzar una mena de spin-off de Life, que aquí evidentment no ens ha arribat perquè l'edició de Norma Editorial en castellà de l'obra original va estampar-se contra un mur. Segurament hi ha molts motius i moltes excuses, com ara que les portades tenen un disseny absolutament contrari al que hi trobem dins, amb tota l'estona cares de noia somrient, també que, com he dit, els primers volums són bastant durs i potser no va acabar de motivar la gent a fer-se-la sencera, o que al cap i a la fi es va publicar entre el 2009 i el 2016, és a dir, no només van trigar 7 anys a completar-la, sinó que va coincidir amb tota la crisi anterior que va tocar de manera bastant heavy al món del manga. Sí, com sigui, aquest manga no va acabar d'enganxar els lectors, però per sort tenim bones notícies perquè l'editorial Arechi va anunciar fa uns mesos que publicaria una altra de les seves obres d'aquesta autora, de Keiko Suenobu. Es tracta de Límit, que té un caràcter totalment diferent a Life, perquè tot i està ambientat també en una classe d'institut, en aquesta ocasió l'autora ens porta una trama més de supervivència, després que en un viatge escolar aquesta classe pateixi un accident. És una sèrie curta de 6 volums que també té una adaptació a sèrie de televisió amb actors reals i que properament rebrà una nova adaptació, en aquest cas feta a Turquia, també en el mateix format de sèrie de televisió amb actors reals. Abans que acabi el tercer trimestre d'enguany, Arechi té previst publicar el primer volum d'aquests 6 en castellà, per la qual cosa, quan la tingui entre mans, ja la valoraré. En qualsevol cas, és compra segura, perquè el dibuix de l'autora i la seva expressivitat i el seu dinamisme m'han captivat absolutament, per si no ha quedat prou clar fins ara. I fins aquí, moltes gràcies per escoltar de nou un podcast del Mangazín. Sens dubte, això no s'aguantaria si tu no estiguessis a l'altra banda reproduint-lo, comentant i difonent. Així que moltíssimes gràcies. Recorda seguir-me a Twitter, Instagram i TikTok, on hi vaig penjant també contingut. I ens veiem a la propera. Ushinai so na kokoro kawatte yuku nante omoi mo shinakatta kimi to kasaneta yume itsu no ma ni chigau hou to aruite Narande minna de totta sashi